Capítol 2. Apareix Lord Simon de Canterville. La tempesta dura tota la nit. Al matí, quan la família baixa a esmorzar, la taca de sang havia tornat a aparèixer al terra de la biblioteca.
És estrany. El supernetejador no m'havia fallat mai. Deu ser culpa del fantasma.
La fregà novament amb la barreta negra. Però l'endemà al matí, tot i haver tancat la biblioteca amb clau, l'atac havia tornat a aparèixer. A partir d'aquell moment, la família començà a interessar-se pel cas. Aquella mateixa nit, tots van poder comprovar que, efectivament, a la casa hi havia un fantasma. A les 11 de la nit, la família se'n va anar al llit. Quan feia una estona que dormien, un soroll estrany despertà el senyor Otis. Era com si algú estigués arrossegant ferros vells. El soroll s'anava apropant. Encengué un llumí per mirar l'hora. Era la una. Escoltà atentament i li semblà sentir unes passes que s'acostaven a la seva habitació. Decidí sortir a veure de què es tractava. Es posà les sabatilles, prengué una ampolleta que guardava el tocador i obria a poc a poc la porta de l'habitació. Allà, al mig del passadís, il·luminat per la lluna, hi havia un home vell amb un aspecte terrorífic. Tenia els ulls vermells com el foc i portava una llarga cabellera grisa i despentinada. Vestia una roba passada de moda, bruta i esquinçada. Unes cadenes de ferro pesants li penjaven dels canells i dels turmells.
Home de Déu! On va amb aquestes cadenes tan rovellades? Tingui, posi'ls aquest oli lubrificant. És de la casa Pinkerton. Dóna excel·lents resultats. Quasi sempre amb una sola aplicació n'hi ha prou. A Amèrica s'utilitza molt. Em plourà donar-n'hi més quan se li hagi acabat.
El senyor Otis deixà l'oli sobre una tauleta del passadís i se'n torna al llit. El fantasma quedà immòbil durant una estona. Estava indignat pel poc respecte en què l'havia tractat el senyor Otis. Després llançà amb ràbia l'ampolla contra el terra i es va posar a córrer pel passadís llançant gemecs que ressonaven per tota la casa. El seu cos desprenia una estranya llum verda. En passar davant l'habitació dels nens, la porta s'obrí i un gran coixín va sortir volant fregant-li el cap. Això ja va ser massa, el pobre fantasma. Decidí sortir de la casa de la manera més ràpida que tenen els fantasmes. Traspassant la paret. La casa quedà altra vegada en silenci. Un cop a la seva habitació secreta, es va asseure i es recolzà sobre un raig de lluna per calmar-se i reflexionar sobre la situació. Havia fet de fantasma durant 300 anys i mai ningú no li havia faltat el respecte com ho acabava de fer aquella família d'americans. Ell era un fantasma de prestigi i temut a tot el país. Per recuperar la confiança en ell mateix, va recordar els casos en què havia intervingut i dels quals s'havia parlat molt. La duquessa que es desmaià quan li va posar les dues mans cadavèriques damunt les espatlles mentre ella s'estava arreglant per sopar. Les quatre cambreres que van sortir cridant en veure'l entre les cortines fent-los ganyotes. El capellà del poble que va patir dels nervis des de la nit en què li va pegar l'espelma d'una bufada quan tornava de la biblioteca. La senyora Tremollac, malalta durant 6 setmanes des que se'l va trobar llegint el seu diari íntim assegut a la butaca del dormitori. Durant una bona estona va recordar els èxits passats. Quan tornà al present, la burla que l'havia sotmès la família americana li semblà encara més insuportable. De què li havia servit una carrera tan llarga i exitosa? No ho podia tolerar. Es venjaria. Els ensenyaria a aquells americans que els fantasmes no se'ls tracta d'aquesta manera. Durant la resta de la nit, va estar reflexionant sobre què faria l'endemà. Capítol 3. Un altre fantasma. L'endemà al matí, a l'hora d'esmorzar, parlaren del fantasma durant una bona estona. El senyor Otis estava molest amb ell perquè havia llançat al terra l'ampolleta d'oli que ell li havia ofert amb tota la bona intenció.
No voldria ofendre el fantasma.
I mirant els nois, afegí:
és lògic que estigui enfadat. Hem de tenir en compte que fa molts anys que viu en aquesta casa i no està gens bé llançar-li coixins.
Els nens es van posar a riure sorollosament.
Però si el fantasma no posa oli a les cadenes i segueix fent aquell soroll tan insuportable, les hi haurem de treure.
Durant la resta de la setmana no sentiren res més. L'única cosa interessant que passava era la reaparició de la taca de sang al terra de la biblioteca. Cada dia, Washington la netejava i deixava ben tancades les portes i finestres, però l'endemà la taca tornava a aparèixer. A més, van observar que canviava de color. Uns dies era d'un color vermell fosc, d'altres d'un vermell més clar. Un dia, fins i tot, la van veure d'un color verd lluent. La família es divertia molt amb aquestes variacions i cada matí corria escales avall per comprovar quin color tenia la taca aquell dia. L'única persona que no reia era la petita Virgínia. Sempre es posava trista en tornar a veure la taca. El diumenge a la nit, poc després que la família se n'anés a dormir, el fantasma tornà a donar senyals de vida. Havia tingut una nova idea: vestir-se amb una antiga armadura que hi havia a l'entrada del castell.
Un fantasma vestit amb aquesta armadura de ben segur que espanta fins i tot els americans més moderns.
Començà a posar-se-la, però pesava tant que va perdre l'equilibri. Ell i armadura caigueren a terra amb un gran soroll. Tota la família Otis va fer un bot al llit i els homes baixaren corrents. Van trobar el fantasma assegut en una cadira, fregant-se els genolls amb expressió de dolor intens. S'aguantava el cap amb les mans i plorava desconsoladament. Els bessons duien les seves sarbatanes i aprofitaren l'ocasió per llançar-li boletes de paper. El senyor Otis havia agafat la seva pistola i, com a bon californià, cridà:
mans en l'aire!
En sentir això, el fantasma s'aixecà bruscament, llançant un crit salvatge d'ira, i es va desfer com si fos boira. L'espelma que duia el senyor Otis s'apagà i tot quedà a les fosques. En arribar al capdamunt de l'escala, el fantasma va reprendre la seva forma. Es girà i va fer esclatar un riure diabòlic, el mateix que tants bons resultats li donava sempre i que, segons deia, havia fet tornar blancs de cop els cabells de la perruca d'un amic de la família. El riure ressonà per tota la casa. Llavors, la porta d'un dormitori s'obrí i la senyora Otis va sortir amb una ampolla a la mà.
Sembla que no es troba massa bé, oi? A qui té aquest xarop especial per la panxa? És possible que pateixi una indigestió. Amb aquest xarop notarà una millora immediata.
El fantasma se la mirà amb ràbia. Decidí convertir-se en un gran gos negre. Aquesta disfressa li donava molts bons resultats. Segons el metge de la família, va ser aquesta disfressa la que va provocar que un oncle de Lord Canterville quedés afectat d'idiotesa permanent. Però el soroll d'unes passes infantils que pujaven l'escala va aturar-lo. Es va conformar en tornar-se fosforescent i, abans que els bessons no l'atrapessin, va desaparèixer ràpidament, tornant a llançar un crit llarg i profund. El fantasma va refugiar-se a la seva habitació. Estava molt cansat i també molt agitat. Odiava la manca de delicadesa que li mostraven tant els bessons com la senyora Otis, però sobretot se sentia humiliat per no haver suportat el pes de l'armadura. Dies després d'aquest fet, el fantasma encara es trobava malament. Només sortia a les nits per refer la taca de sang, però quan va començar a trobar-se millor, decidí per tercera vegada intentar espantar la família. Fixar la seva reaparició pel divendres 17 d'agost i dedicar una gran part del dia a triar la indumentària. Finalment, Es decidí per un gran barret amb l'ala aixecada d'un costat i adornat amb una ploma vermella, un llençol esfilagarsat i un punyal rovellat. A la nit esclatà una gran tempesta. El vent era tan fort que feia bategar portes i finestres. Aquell temps afavoria els plans del fantasma. Primer entraria a l'habitació de Washington Otis i parlaria a cau d'orella per despertar-lo i aleshores li clavaria tres punyalades al coll al compàs d'una música lenta. Odiava especialment Washington Otis perquè sabia que era ell qui netejava la taca de sang. Després aniria a l'habitació del matrimoni Otis, posaria la seva mà viscosa sobre el front de la dona i li xiuxiuejaria secrets terribles a cau d'orella. Per la petita Virgínia no tenia res pensat. No l'havia insultat mai i era tan dolça i bonica. Es limitaria a emetre crits cavernosos des de l'armari o potser esgarrapar-li el cobrellit amb els dits rígids. Després seria el torn dels bessons. A ells sí que els donaria una lliçó. Primer s'asseuria sobre el seu pit i faria que es despertessin amb una sensació d'ofec. Després es posaria dempeus entre els dos llits amb l'aspecte d'un cadàver verd i gelat. Els bessons quedarien paralitzats per la por. Aleshores ell es trauria el llençol i ballaria la seva famosa dansa de l'esquelet al voltant de l'habitació. A 11:15, la família se n'anà al llit. Durant una estona sentí riure i cridar els bessons, però a 11:15 tot estava en silenci. El fantasma esperà fins a la mitjanit per sortir de l'habitació i posar en marxa el seu pla. Va traspassar la paret i avançar, lliscant com una ombra, amb un somriure maligne i agitant el punyal a punt per clavar-lo. En un racó del passadís, a prop de l'habitació de Washington, el fantasma es va aturar uns instants. Un corrent d'aire li feia onejar els cabells grisos i el llençol se li arrapava el cos en grans plecs. Quan el rellotge tocà 1:15, continuà avançant. En tombar pel racó del passadís, s'aturà horroritzat. Dret allà, al mig mateix del passadís, hi havia un fantasma horripilant. Tenia un gran cap calb i lluent, una cara rodona, grassa i groguenca, i la boca oberta com si somrigués. Una llum vermella li sortia dels ulls i dels llavis. Un llençol llarg, semblant al que duia ell mateix, el cobria completament. Un cartró amb un missatge escrit li penjava del pit. El fantasma de Canterville no s'aturà a llegir-lo. Estava massa espantat. Mai no s'havia trobat davant un altre fantasma. Arrencà a córrer fins a arribar a la seva habitació ensopegant amb el llençol que l'embolicava. En passar davant del dormitori del senyor Otis, el punyal li va caure de les mans. Anà a parar justament dins una de les botes que el diplomàtic havia deixat a la porta perquè les hi enllustressin. El fantasma es tancà a la seva habitació, es llançà sobre el llit i amagà el cap entre els llençols. Va passar així una estona. Finalment reaccionà i es va dir a ell mateix que un Canterville no podia deixar-se vèncer tan fàcilment. Lluitaria fins a la mort. Decidí que aniria a parlar amb l'altre fantasma quan es fes de dia. Qui sap si podrien fer-se amics. Dos fantasmes valen més que un de sol. Si treballaven conjuntament, potser aconseguirien aterroritzar els dos bessons. L'endemà al matí s'aixecà molt aviat i tornà al corredor mentre la família encara dormia. L'altre fantasma encara hi era, però alguna cosa havia canviat. No tenia foc als ulls i descansava contra la paret com si es trobés malament. Se li va apropar i l'agafà per les espatlles. Amb gran esglai va veure com el cap li queia i rodolava per terra. Després va caure tot el cos. Es quedà amb una cortina blanca a les mans. Al terra hi havia una escombra, un ganivet de cuina i una carbassa foradada.
Què ha passat? On ha anat el fantasma?
Aleshores va veure el cartell amb el missatge. Amb la claror dèbil de la matinada va poder llegir aquestes terribles paraules.
El fantasma Otis, l'únic i autèntic fantasma. No us fieu de les imitacions. Tots els altres són falsificats.
Aleshores ho va entendre tot. L'havien escarnit, humiliat. Apretar les mandíbules i jurar, segons el ritual dels seus avantpassats, que quan el gall cantés dues vegades hi hauria sang i mort. En aquell moment se sentia el cant d'un gall procedent d'una masia llunyana. Va fer una gran rialla i es quedà esperant el segon cant. Però aquell dia el gall no tornà a cantar. A quarts de vuit arribaren les cambreres i es va veure obligat a tornar al seu refugi. Es posà a repassar els llibres on havia llegit que el gall sempre cantava dues vegades. Cansat i decebut, va retirar-se a descansar en una confortable caixa de morts. S'hi va estar fins al vespre. Capítol 4. Tots contra el fantasma. Durant els 5 dies següents, el fantasma es quedà a la seva habitació. Es trobava dèbil, cansat i tenia els nervis alterats. Les emocions havien estat massa intenses. Va decidir que no tornaria a posar la taca de sang al terra de la biblioteca.
Si la família Otis no la vol veure, és indubtable que no se la mereix.
Pel que fa a les aparicions, la cosa era diferent. La seva feina era aparèixer al corredor una vegada per setmana i fer crits a través del gran finestral el primer i el tercer divendres de cada mes. No hi havia motiu perquè deixés de fer-ho. Els tres dissabtes següents passejà, com sempre, entre mitjanit i les 3 de la matinada. Però no volia que ningú el veiés o el sentís. Es vestia amb una gran capa negra i posava l'oli que li havia donat el senyor Otis per les cadenes. Es treia les botes i caminava pels passadissos tan silenciosament com podia. Una nit, mentre la família estava sopant, va anar a l'habitació del senyor Otis i li agafà l'ampolleta. No podia negar-ho. L'oli era realment útil. Els bessons continuaven fent-li la vida impossible. Penjaven cordes de paret a paret en el corredor o li deixaven objectes per terra perquè de nit en sopés. Una nit relliscava sobre un tauló untat amb greix. La caiguda va ser terrible. Anar a parar a baix de tot de l'escala. Això l'irrita molt i es decidia fer un nou intent per espantar els bessons. Es va proposar de visitar els nois la nit següent, amb la disfressa del conte sense cap, que tants èxits li havia donat. Estava segur que els donaria un espant de mort. Va passar 3 hores arreglant-se i quedar molt satisfet del resultat. A un quart d'una va traspassar la paret i avançar silenciosament pel corredor en direcció a l'habitació dels bessons. La porta de l'habitació estava entreoberta. La va obrir del tot amb violència per fer una entrada triomfal i una gran galleda d'aigua freda li va caure al damunt. Al mateix temps va sentir el riure dels bessons. El fantasma sortí corrents. Havia quedat xop de cap a peus. No va parar fins a trobar-se a la seva habitació. El dia següent es va trobar molt malament. Tenia un refredat molt fort. Després d'això, Simon deixà d'espantar la família. Es passejava silenciosament pels passadissos amb sabatilles i una bufanda al coll per protegir-se dels corrents d'aire. Duia un petit arcabús per defensar-se dels bessons i procurava mantenir-se allunyat de tothom. La darrera broma que van fer-li va ser el 19 de setembre. Aquella nit, Simon es dirigia a la biblioteca, vestit de Jonàs el desenterrador, una de les seves disfresses preferides. Volia veure com estava la taca de sang. Abans d'arribar-hi, dues figures van sortir de la foscor del corredor. Se li van llançar al damunt i mentre agitaven els braços com un bojos, li cridaven a l'orella. Naturalment, el fantasma s'espantà molt i volgué fugir cap a l'escala. Però allà l'esperava Washington Otis amb una gran regadora. Envoltat d'enemics, va haver de fugir evaporant-se per la xemeneia de l'estufa de ferro. Per sort, no estava encesa. Per fi arribà a la seva habitació, brut, agitat i absolutament desesperat. Se sentia molt infeliç. Després d'això, ningú no el tornà a veure més de nit. Els bessons el seguien esperant. Posaven closques de nou al terra del passadís per sentir-lo arribar, cosa que molestava tothom. Però el fantasma no apareixia. El senyor Otis va tornar a treballar en el seu llibre. La senyora Otis organitzà algunes festes a l'estil americà per als seus veïns anglesos. Els nois jugaven a la casa i al jardí, i Virginia sortia a passejar a cavall amb el jove duc. Aquest jove s'instal·là a la casa la darrera setmana de vacances. El senyor Otis va escriure a Lord Canterville per comunicar-li que el fantasma havia desaparegut. Lord Canterville contestà fent-li saber que la notícia el satisfeia extraordinàriament. Però el senyor Otis s'equivocava. El fantasma encara era a la casa. Estava malalt, però encara no estava disposat a deixar la seva professió de fantasma i encara menys quan es va assabentar que el jove duc vivia a la casa. El fantasma coneixia bé la família del noi. Un oncle segon del jove duc havia assegurat que aconseguiria jugar daus amb el fantasma. L'endemà el van trobar a la sala de joc estès al terra i paralitzat. Des d'aquell dia, les úniques paraules que va poder dir eren...
Doble sis!
El fantasma decidí que apareixeria davant del jove duc disfressat de monjo vampir. Volia demostrar que no havia perdut influència sobre la família del jove duc amb el qual estava emparentat. Ho deixà tot preparat, però al final no s'atreví a sortir de l'habitació. Estava massa espantat per culpa dels bessons. El jove duc pogué seguir dormint tranquil·lament a la seva habitació, pensant en la bonica Virgínia. Capítol 5. Virgínia es compadeix del fantasma. Uns dies després, Virgínia i el jove duc van sortir a passejar a cavall pels prats. En passar pel costat d'unes mates, el vestit de Virgínia s'hi enganxà i s'esquinçà. La noia va anar a casa a canviar-se'l. Entrà per l'escala de servei perquè ningú no la veiés amb el vestit estripat. En passar per davant una habitació poc utilitzada, va veure que la porta estava oberta. A dins li va semblar veure-hi algú. S'acostà i mirà l'interior de l'habitació. Va quedar molt sorpresa de veure Lord Simon de Canterville. Estava assegut prop de la finestra, mirant com les primeres fulles de la tardor dansaven portades pel vent. Tenia el cap recolzat sobre el palmell de la mà i semblava molt desgraciat. La primera intenció de Virgínia va ser la de fugir i tancar-se amb clau a l'habitació. Però el va veure tan abatut que canvià d'idea. Li va fer tanta pena que decidí consolar-lo. Entrà silenciosament a l'habitació. Ell no se n'adonà fins que Virgínia li parlà.
Sento com s'han portat amb vostè. Però no es preocupi. Demà els meus germans tornen a l'escola. Ningú no el molestarà més si vostè es porta bé i no intenta espantar-nos.
El fantasma quedà sorprès per l'audàcia de Virgínia.
El que em demana és absurd. Jo sóc un fantasma i tinc l'obligació de passejar de nit, de sacsejar les meves cadenes i de fer crits i gemecs al forat dels panys. Aquesta és la meva feina i sóc aquí per fer-la.
No entenc per què està obligat a fer això. A més, vostè va ser molt dolent. La senyora Omnia ens va dir que havia mort la seva dona.
Doncs sí, és cert.
Està molt mal fet, això de matar.
Oh, Això és molt fàcil de dir. La meva dona era insuportable, no sabia planxar i era una cuinera pèssima. Però res d'això té cap interès ara. Tot va passar fa molt de temps. Tampoc va estar gens bé que els germans d'ella em deixessin morir de gana.
El van deixar morir de gana? Oh, senyor fantasma, vull dir, Sir Simon, que té gana? Vol un sandwich que tinc a la bossa?
No, no, gràcies. Ara ja no menjo res. Però és molt amable de part seva. Vostè és molt millor que la resta de la seva horrible, vulgar i agressiva família.
Prou! Qui és horrible i vulgar és vostè. I gens honrat. Em va agafar els colors de la caixa de pintures per fer aquella estúpida taca de sang a la biblioteca. Eren els millors colors vermells que tenia. Ara ja no puc dibuixar més postes de sol. Després, em va agafar el verd i el groc. Quins em queden? El blau fosc i el blanc. Què puc pintar amb aquests colors? Només dibuixos amb llum de lluna, que no són gens fàcils de fer. No vaig dir res d'això als altres, però estava molt enfadada. I per què de vegades la taca de sang era de color verd? Quina tonteria, sang verda! Mai de la vida he vist sang verda.
D'acord, però què podia fer? Avui dia és molt difícil aconseguir sang de debò. Qui va començar-ho tot va ser el seu germà amb el seu famós llevataques. És per això que vaig agafar-li els colors. Quin mal hi ha en això? Quan el color és qüestió de gustos, els Canterville, per exemple, tenim la sang blava, la més blava que hi ha a Anglaterra. Però vostès, els nord-americans, no hi entenen res.
Qui no hi entén res dels americans ni d'Amèrica és vostè. Per què no hi va? El meu pare estaria encantat de pagar-li el bitllet. A Nord-Amèrica molta gent pagaria milers de dòlars per tenir un fantasma a la família.
No, gràcies. No crec que m'agradés viure a Nord-Amèrica.
Per què? Perquè no tenim ruïnes ni antiguitats? Perquè tot és nou i modern?
Virginia estava molt enfadada.
Perdoni, però me'n vaig a dir-li al meu pare que els doni una altra setmana de festa als bessons. Perquè segueixin turmentant-lo.
Per favor, no se'n vagi, senyoreta Virginia. Estic tan sol i sóc tan desgraciat. No sé què fer. Voldria dormir, però no puc.
Quina estupidesa. Vagi al llit i apagui l'espelma. És molt fàcil això de dormir. Fins i tot els nadons poden fer-ho. I no és perquè siguin gaire intel·ligents.
Fa 300 anys que no dormo.
Virginia va obrir molt els seus ulls preciosos, tota sorpresa. La boqueta li tremolava com els pètals d'una flor.
Pobre fantasma.
Se li acostà i li preguntà amb una veu molt dolça.
No hi ha cap lloc on pugui dormir?
A l'altra banda del bosc hi ha un jardí. L'herba hi creix alta i espessa. Té unes flors blanques precioses i un rossinyol hi canta tota la nit. Els arbres antics s'estenen les branques sobre els que dormen.
M'està parlant del jardí de la mort, oi?
Sí, de la mort. La mort deu de ser tan bella. Descansant la terra molla amb l'herba damunt, moguda suaument pel vent, envoltat de silenci, sense passat ni futur. Oblidar el temps, tenir pau i quietud per sempre.
Virginia sentí fred i començà a tremolar. Llavors el fantasma tornà a parlar i la seva veu era suau com el vent que acaricia les fulles dels arbres.
Ha llegit mai els versos gravats fa molt temps a la finestra de la biblioteca?
Oh, sí, molt sovint. Els conec molt bé. Estan escrits amb una lletra molt estranya i són difícils de llegir. Diuen: el dia que una noia rossa pregui per tu, el dia que l'ametller sec torni a florir i que un infant plori per tu, aleshores la casa quedarà tranquil·la i silenciosa i la pau retornarà a Canterville. Però no sé què volen dir.
Doncs volen dir això, que ha de plorar amb mi pels meus pecats, perquè jo no tinc llàgrimes, i ha de resar per la meva ànima perquè jo no crec en Déu. Llavors Si ha estat bona i amable, vindrà l'àngel de la mort i se m'endurà. Vostè veurà criatures horribles en la foscor i sentirà unes veus endemoniades. Però no li podran fer mal. No poden fer res contra la bondat d'una nena.
Virgínia no contestà, i el fantasma se la va mirar amb preocupació. De sobte, la noia es redreçà. Tenia la cara molt pàl·lida i una estranya llum als ulls.
No tinc por. Pregaré perquè pugui morir, perquè trobi la pau.
El fantasma va fer un crit de felicitat. S'aixecà i s'inclinà per fer-li un petó a la mà. Tenia els dits freds com la neu i els llavis li cremaven com el foc. Virgínia, agafada de la mà del fantasma, travessà l'habitació. En arribar a l'altre extrem, Simon pronuncià unes paraules estranyes i la paret es va fondre com la boira. Davant d'ell s'obrí una negra caverna. Un vent fred va sortir de la foscor.
De pressa, o serà massa tard.
En un segon, la paret es tancà darrere seu i l'habitació quedà buida. Sir Simon de Canterville pot reposar. 10 minuts més tard va sonar l'hora del te, però Virgínia no aparegué. De moment, la senyora Otis no es va preocupar. Sabia que la Virgínia sortia al jardí cada vespre a collir flors per posar-les a taula a l'hora de sopar. Però sonaren les 6 i la Virgínia seguia sense aparèixer. Tots van començar a preocupar-se. La mare envia els nois a buscar-la mentre ella i el marit la buscaven per la casa. A 7:15 els nois van tornar. No havien trobat la Virgínia. Aleshores, el senyor Otis, Washington i el Duc muntaren a cavall per anar-la a buscar per els boscos i camps dels voltants de Canterville. Buscaren per tot arreu i preguntaren a tothom si havien vist la Virgínia, però ningú no en sabia res. Poc abans de mitjanit van tornar a casa. Estaven molt preocupats, però el senyor Otis va dir a tothom que anessin a dormir una estona.
Demà al matí tornarem a buscar-la i faré venir detectius de Londres.
Quan el rellotge tocà les 12, es trobaven reunits al peu de l'escala. De sobte es va sentir un crit fort i terrible seguit d'un tro que va fer trontollar la casa. En el replà de l'escala, un tapís es va desprendre de la paret. En el forat que quedà al descobert hi va aparèixer la Virgínia. Estava molt pàl·lida i duia una capsa a les mans. Tots van pujar corrents a trobar-la. La mare la va abraçar. El Duc no parava de fer-li petons i els bessons reien i ballaven al seu voltant.
On has estat? T'hem buscat per tot arreu i la teva mare ha patit molt per tu. No ens tornis a fer mai més aquesta jugada.
Només has de fer bromes als fantasmes.
Virgínia, estimada, gràcies a Déu que t'hem trobat. No ens deixis mai més.
Li deia la seva mare mentre besava i acariciava els cabells de la nena, encara tremolosa.
Pare, he estat amb el fantasma. Ara ja és mort. Heu de venir a veure'l. Va ser molt dolent, però estava penedit de tot el que havia fet. Abans de morir em va donar aquesta capsa de joies precioses.
Tots se la van mirar en silenci. Estaven massa sorpresos per dir ni una paraula. Virgínia els guia a través de la porta secreta. Van seguir un corredor estret que feia baixada. Els il·luminava una espelma que duia Washington. Finalment van arribar davant una porta de fusta pesada. Quan la Virgínia la tocà, s'obrí lentament. Es van trobar dins una habitació petita que només tenia una finestreta. A terra hi havia un esquelet encadenat a una anella grossa fixada a la paret. Tenia un plat i una gerra d'aigua al costat, però massa allunyats per poder-hi arribar per més que s'estirés. La família Otis va comprendre llavors el terrible secret de la mort de Simon de Canterville. Aquella era l'habitació on l'havien deixat morir de gana i de set, encadenat a la paret. La Virgínia s'agenollà vora l'esquelet, va ajuntar les mans i començar a resar en silenci.
Ara descansa tranquil·lament. He pregat a Déu perquè descansi en pau.
Mireu tots!
Va cridar un dels bessons que estava mirant per la finestra.
El vell ametller sec ha florit!
Déu l'ha perdonat!
I la cara se la il·luminà amb una claror especial.
Ets meravellosa!
Va exclamar el jove duc. La va abraçar i li va fer un petó. 4 dies més tard, cap a les 11 de la nit, un cotxe de cavalls va sortir del castell amb el fèretre de Sir Simon de Canterville per enterrar-lo al jardí dels morts on ell volia estar. Lord Canterville va venir expressament de Gales per reunir-se amb la família Otis. La Virgínia va posar damunt de la tomba de Simon una creu feta amb les flors de l'ametller florit. En aquell moment, la lluna sortí de darrere un núvol i il·luminà el cementiri amb una llum platejada. En un bosc proper, un rossinyol començà a cantar. La Virgínia recordà els versos que havia llegit i els ulls se li van omplir de llàgrimes. L'endemà, abans que Lord Canterville marxés, el senyor Otis li va parlar de la capsa de joies.
Senyor, aquestes joies li pertanyen. A vostè? O a la seva família. Virgínia només demana una cosa. La capsa. Pot quedar-se-la.
Estimat senyor, la seva filla ha estat una amiga meravellosa per a un membre de la meva família. Sempre li estarem agraïts pel que ha fet. Recordi que vostè va comprar la casa i tot el que hi havia dins, fins i tot el fantasma. Tot el que li pertanyia a ell ara és de vostès. La seva filla ha de quedar-se les joies. Quan sigui gran, estarà molt contenta de poder-les lluir.
Un temps després, la Virgínia es casà amb el duc. Un dia van anar al castell de Canterville. La Virgínia va voler dur un ram de roses a la tomba on era enterrat Sir Simon de Canterville. Mentre caminaven pel bosc al capvespre, el duc va dir-li:
Virgínia, digue'm una cosa. Què va passar quan vas tancar-te amb el fantasma?
Et prego que no m'ho preguntis, Cecil. No puc dir-t'ho. Pobre Simon, he d'agrair-li moltes coses. Sí, no riguis, Cecil, és veritat. Em va ajudar a entendre coses de la vida i de la mort. I que l'amor és més fort que tot.
El duc va besar la seva dona amorosament.
Estimada, guarda't el secret per tu. L'única cosa que vull és el teu amor.
Sempre l'has tingut, Cecil.
Algun dia els ho explicaràs als nostres fills.
Virgínia no contestà, només va somriure.
En aquesta obra que heu sentit, han intervingut les veus de Josep Maria Ruiz, El fantasma i Lord Canterville. Albert Pierres, senyor Otis. Magda Caballero, senyora Otis. Maria Àngel Cellers, la majordoma. Andreu Artés, Washington Otis i el jove duc. Anna Garcia, senyoreta Virgínia. Magda Caballero i Maria Àngel Cellers, els bessons. Narradora, Matilde Miralles. El disseny sonor d'aquesta obra ha estat a càrrec de Rolando Alonso Martí. La gravació ha estat realitzada a l'estudi de l'Associació Discapacitats Visuals Catalunya, B1 més B2 més B3. El fantasma de Canterville, d'Oscar Wilde, versió publicada per Gestió i Promoció Editorial l'any 2004. Adaptació per lectura fàcil, Eugènia Salvador. Aquest audiollibre ha estat promogut i coordinat per l'Associació Lectura Fàcil, juntament amb Matilde Miralles i Marta Renom. La interpretació ha estat realitzada per membres del grup de teatre La Teatral, de l'Associació de Personal de la Caixa d'Estalvis...
Més mal que s'ho cregui, que a la casa hi ha realment un fantasma. Viu a casa nostra des de fa 300 anys i es deixa veure quan ha de morir algú de la família.
És la sang de Lady Eleanor de Canterville. El seu marit, Lord Simon de Canterville, la va assassinar en aquest mateix lloc, l'any 1575.
Si els fa feliços tenir un fantasma a casa, no hi ha res més a dir. Però recordin el que els hi he dit.
El fantasma de Canterville.
De pressa, o serà massa tard.
D'Oscar Wilde. El fantasma de Canterville. D'Oscar Wilde. Capítol 1. La família Otis arriba a Canterville. Hiram Otis, diplomàtic dels Estats Units, acabava d'arribar a Anglaterra, procedent del seu país. Venia a comprar el castell de Canterville i a quedar-se a viure una llarga temporada a Anglaterra. Al senyor Otis li agradaven molt els castells. Quan va decidir comprar el de Canterville, tothom li va advertir que no ho fes, perquè el castell estava encantat. Però el senyor Otis no en va fer cap cas. Li agradava el castell i el gran parc que l'envoltava. El propietari del castell, Lord Canterville, li va explicar la situació molt clarament. A la casa hi vivia un fantasma. Molts avantpassats de la família l'havien vist diverses vegades. També l'havia vist el capellà del poble. Una nit, un esquelet va donar uns copets a l'espatlla a una tia àvia de Lord Canterville mentre s'estava arreglant per sopar. L'ensurt la va fer emmalaltir i tardar anys a refer-se. Després d'aquest fet, cap criat no va voler continuar servint a la casa. Lady Canterville tampoc no va poder dormir-hi més per culpa dels sorolls que se sentien durant la nit. Però Hiram Otis s'havia il·lusionat amb el castell i no estava disposat a renunciar-hi. Totes les històries que li explicaven semblaven divertir-lo més que no pas espantar-lo. El senyor Otis deia a Lord Canterville:
Amèrica és un país modern i podem comprar de tot, excepte fantasmes. Si realment hi ha un fantasma a la casa, podem enviar-lo a Amèrica. Segur que la gent pagarà per veure'l.
Lord Canterville se'l mirà somrient i digué:
Més mal que s'ho cregui, que a la casa hi ha realment un fantasma. Viu a casa nostra des de fa 300 anys i es deixa veure quan ha de morir algú de la família.
El senyor Otis no es va impressionar.
Això és el mateix que ens passa a nosaltres amb el metge de la família, Lord Canterville. Però no crec que els fantasmes puguin existir, ni tan sols a les famílies britàniques més antigues i reconegudes.
Molt bé. Si els fa feliços tenir un fantasma a casa, no hi ha res més a dir. Però recordin el que els hi he dit.
I va ser així com el senyor Otis comprà la casa. Unes setmanes després arribà la seva família. La senyora Otis era una dona molt maca, de mitjana edat. Tenia uns ulls i un perfil preciosos. Se la veia saludable, forta i amb una gran vitalitat. El fill gran, Washington, era alt, ros i força atractiu. Li agradava molt anar a festes, on tothom el coneixia de seguida perquè ballava molt bé. Virgínia, la seva germana, tenia 15 anys. Era una joveneta menuda i esvelta, amb grans ulls blaus i una mirada dolça i ingènua. La noia muntava molt bé a cavall. Els dos germans petits eren bessons, eren sorollosos, entremaliats i riallers. Sempre semblaven feliços. La família arribà a l'estació un cap vespre de juliol. Van pujar un cotxe de cavalls que els esperava per dur-los fins al castell, que estava a una distància d'uns 10 quilòmetres. Feia un temps esplèndid. L'aire era càlid i el perfumava l'olor dels pins. Sentien cantar els ocells i de tant en tant veien algun conill que saltava entre els matolls del costat del camí. Quan estaven a punt d'arribar al castell de Canterville, el temps va canviar sobtadament. Uns núvols negres van aparèixer al cel anunciant una tempesta. 10 o 12 ocellots negres passaren volant arran dels caps de la família Otis. Començaren a caure unes gotes grosses de pluja que en un moment els van deixar xocs. A la porta de la casa els esperava una vella vestida de negre. Era la senyora Umney, la majordoma.
Benvinguts al castell de Canterville.
Els acompanyà fins a la biblioteca, àmplia i espaiosa, amb un gran finestral al fons. Allà tenien el te preparat. Es van treure les jaquetes mullades per la pluja i van seure. Miraven al seu voltant encuriosits. De sobte, la senyora Otis s'adonà que a terra, al costat de la llar de foc, hi havia una taca de color vermell fosc.
Què és aquella taca de color vermell?
És una taca de sang.
Quin horror! Em nego a tenir taques de sang al terra de casa. Cal netejar-la immediatament.
La vella va somriure i va afegir, sempre en veu baixa:
és la sang de Lady Eleanor de Canterville. El seu marit, Lord Simon de Canterville, la va assassinar en aquest mateix lloc, l'any 1575. Ell va viure 9 anys més, però un dia desaparegué de forma sobtada i misteriosa. Ningú no va trobar mai el cos, però el seu fantasma continua en aquesta casa. La taca de sang és famosa. Venen a veure-la visitants i turistes de tot arreu. Hem intentat netejar-la moltes vegades, però és impossible fer-la desaparèixer.
I tant que desapareixerà. Tinc un llevataques meravellós. És de la coneguda marca Pinkerton. La netejarà en un segon.
I abans que la majordoma pogués impedir-li-ho, el jove s'havia genollat i fregava enèrgicament el terra amb una barreta que semblava un pintallavis de color negre. Un moment després, la taca havia desaparegut.
Què us havia dit? No hi ha cap taca que se li resisteixi al Pinkerton.
Però tot just acabava de dir aquestes paraules que un formidable llampec il·luminà aquella sala fosca. Un tro aixur de dolç va fer posar drets a tots. A tots, excepte la senyora Umney, que es va desmaiar.
Quin clima més espantós té aquest país,
va dir tranquil·lament el senyor Otis mentre encenia una cigarreta.
Sempre he pensat que el millor que poden fer els anglesos és emigrar.
Estimat, què en podem fer d'una dona que es desmaia?
Li descomptarem del sou i veuràs com no torna a desmaiar-se.
La senyora Umney tornant-s'hi en pocs minuts després. Estava molt agitada.
Fagin en compte. En aquesta casa passarà alguna desgràcia. Jo he vist coses terribles que no m'han deixat dormir durant nits senceres.
El senyor Otis li va somriure amablement.
Ni la meva dona ni jo tenim por dels fantasmes, senyora Umney.
La majordoma ha quedat mirada de la valentia dels seus nous amos. Els va beneir i els va recordar que feia molts anys que treballava a la casa sempre pel mateix sou.
Té raó, senyora Umney. Li apujarem el sou. S'ho mereix.
La majordoma els donà les gràcies i es retirà a la seva habitació.